Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Hola, Albert Sort, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I ben tornat.
Moltes gràcies.
Estàs bé?
Molt cansat, la veritat, perquè enganyar-nos.
Ja. Hola, Jordi Ramos, què tal?
Bon dia, tinguin.
Què tal?
Bé,
Ben tornat, també.
Moltes gràcies.
Com estàs?
Una mica cansadet.
Ja, però... ui, sí, cansat.
Sí, he de dir que m'ha arribat, per més d'una via, que corrien fal·làcies en antena sobre una suposada vida de festa... esbojarrada...
Home, perdona, un dia...
més lluny de la veritat.
Bueno, d'entrada, divendres encara t'esperem al programa, però no passa res, perquè, esclar, no passa res.
Vaig dormir 4 hores,
divendres. Ah, sí, mira, jo també dormo cada dia 4 hores.
Em vaig deixar el telèfon en silenci.
Mira, ah, sí, el telèfon
4 hores a l'hora del programa, precisament.
Hola, Saumell, què tal? Hola, Saumell, bon dia. Hola, Alejandra, què tal?
Hola, bon dia.
Hola, Broc.
Bon dia.
Bueno... anem a parlar, però...
Estic encantat d'estar en aquest moment amb el Ramos.
Perquè... o sigui, és més interessant ell que l'Albert Sort, pobre.
Pots contar? Bueno, el que sí que és veritat és que la festassa que hi havia a Benidorm no té nom,
Ja.
O sigui, jo anava parlant amb gent de l'hotel i... No, he volgut de la festa a les
9. No parlaven en català?
Molt pocs.
Ah.
Però tu vas ser aliè, no, aquesta festa, Jordi? No,
tu juro. Ell, com un...
Jo només vaig anar a dues festes, escolta, que van ser les dues oficials que van fer dilluns i dimecres, i professionalment per si passava alguna cosa.
El protagonista t'ho dic perquè és l'Albert Sort, t'ho dic.
Absolutament.
Perquè més que res, perquè no.
Oh, pobre,
per això farem una cosa avui. Vinga. Hola, Arnau Tordera, bon dia.
Molt bon dia, Jordi Basté i companyia.
Escolta'm, hem mantingut en secret, que avui faríem el secret de l'èxit. De quina cançó, Arnau?
Home, doncs avui tinc un d'aquells secrets de l'èxit que impressionen i que em generen més respecte. I això no només és perquè es tracta d'una cançó d'una banda en actiu, catalana, i per tant que tinc relativament a prop, sinó sobretot perquè un dels seus components és ara mateix als estudis de RAC1. Som-hi! Deixeu-me dir que l'Albert pot intervenir en qualsevol moment per fer les esmenes que consideri oportunes.
Està en estat de xoc, ja t'ho dic ara.
Sí, no, jo em sembla que et deixaré fer i...
Doncs que, esclat i tot, és una cançó especial i aquesta singularitat s'inicia ja des del primer moment de la seva concepció. Descobrim-ho. La partida de la inspiració d'aquesta cançó és força curiós. Els mateixos Siderland tenen un vídeo al seu perfil d'Instagram on expliquen que allò que va inspirar-la és una escena. Concretament, una escena de la sèrie El Col·lapse. I diria que és la primera cançó que tractem a aquesta secció que té el punt de partida en la contemplació d'una sèrie televisiva. La qüestió és que l'escena ens narra una situació molt concreta, però que podem extrapolar a moltíssimes altres coses. La situació és la següent. Sembla que hi ha una crisi generalitzada, un col·lapse, vaja, i davant d'aquest panorama, una noia va a buscar un altre noi advertint-lo del malaurat desenllaç del món. Però, malgrat que ella insisteix i veu de manera clarivident que tot plegat es farà cada cop més difícil, ell es nega a acceptar aquesta visió catastrofista i no vol marxar. Aquestes dues mirades antagòniques cap a una mateixa realitat són el que acabarà distanciant-los definitivament. Aquesta situació, que aquí es presenta com una anècdota concreta, és vàlida en moltíssimes altres circumstàncies vitals i, en aquest sentit, la peça jugarà també a l'ambigüitat. És a dir, ens narra aquesta escena, però aquesta mateixa escena pot parlar de moltes altres coses, de la crisi de l'amor, de la fi d'una amistat, de la incapacitat de resoldre un conflicte, etc. Fixem-nos ara en algunes característiques musicals de la cançó i els recursos que Siderland utilitza per narrar-nos aquest moment de tensió vital. Més reconeixibles i identificables de que esclat i tot és aquest fragment instrumental que sentim de fons. Es tracta d'una melodia que interpreta principalment un sintetitzador, però on també s'hi afegeixen algunes veus processades, de manera que acaba convertint-se en un instrument de caràcter únic. És el moment on, en efecte, la peça veritablement esclata i assoleix el cim de la seva intensitat. És una melodia que, pel moment on apareix, pel seu acompanyament rítmic i també pel seu registre interbàlic, convida a ser cantada, de manera gairebé inevitable. Una de les curiositats és que està escrita en una escala anomenada pentatònica menor, en aquest cas concret, la pentatònica de re menor. I és una escala molt interessant que podem trobar a llocs aparentment tan distants com la música tradicional japonesa, el blues afroamericà o aquesta mateixa cançó. I és que les connexions que pot teixir el món musical són, en efecte, inescrutables. Fixem-nos ara en el ritme. Els ingredients que defineix l'esperit del pop nocturn de Sutherland és que la seva música té sempre un caràcter de festeig, de celebració col·lectiva i, en definitiva, una pulsació rítmica que permet que la música sigui ballable. Al marge del fet que pugui estar narrant una tragèdia, ens convida sempre a moure el cos. Ballar entre llàgrimes és un dels plaers més sofisticats que ha inventat l'espècie humana. En aquest sentit, la percussió és una de les responsables principals per aconseguir-ho. Que, esclat i tot, utilitza contrastos força abruptes per tal de generar una intensitat que va variant d'inici a fi. Vull que ens fixem en la utilització de la percussió en tres moments concrets. El primer d'ells és el que podríem anomenar la tornada de la peça, just al moment, just al fragment on apareix la melodia que hem conegut abans. Fixeu-vos en la potència de la base rítmica. És un acompanyament rítmic molt potent, amb el bombo a negres, contundent i inamovible, i amb tot el farciment d'altres elements que li aporten dinamisme tot plegat. Per tal de conduir la intensitat a través dels seus diversos episodis, la peça també fa servir recursos idiomàtics de la música d'àmbit de la música electrònica, per dir-ho així sintèticament. Per exemple, fixeu-vos com ens obren les portes just abans de la tornada. Utilitzen un filtre a la percussió, un filtre de freqüències, vaja, que va evolucionant fins a generar-li un buidatge total, de manera que després, quan continua amb totes les freqüències, a lloc l'impacte és més notable. Tenim, sentiu la base rítmica i sentireu com es va aprimant. És un recurs idiomàtic, com deia, de l'utilització de recursos electrònics de l'àmbit de la producció electrònica. És un acompanyament rítmic molt potent i, com us deia, és un recurs prototípic i característic de l'àmbit de la música electrònica. Una de les coses extraordinàries del fet de fer música, de fer art o, en definitiva, de crear, és la possibilitat d'alimentar les creacions amb recursos, tècniques, sonoritats o el que sigui que vulguem d'altres àmbits creatius. Amb això s'enriqueixen els ingredients amb els quals es desenvolupa la creativitat. Sutherland també ho fa a la seva cançó, on en una de les estrofes podem sentir-hi clarament un acompanyament rítmic amb recursos i sons molt propers al trap contemporani i a la música urbana en general. Escolteu l'acompanyament. Clarament idiomàtic d'aquest tipus de gènere, aquest fragment apareixerà subtilment al mig de la peça. I al marge de tots aquests elements que configuren l'entramat rítmic de la música i que li aporten el caràcter ballable, també és destacable la utilització de recursos musicals que tenyeixen la cançó amb un caràcter èpic, de grans dimensions i fins i tot, diria, de certa transcendència. En aquest sentit, l'inici de la cançó és prou clarivident. Aquest impacte ja és una declaració d'intencions. Està resseguit per un sintetitzador que rugeix i que és amplificat i prolongat per una gran reverberació. Tot això ens situa en un context, com deia, de grans esdeveniments i gairebé d'èpica cinematogràfica. Aquest caràcter també el trobarem en algun altre fragment de la peça. Aquí sentim com l'harmonia està acompanyada d'una percussió grandiloquent. També la progressió harmònica que hi ha per sota ens transporta a una notable amplitud. La peça està plena de detalls de producció, en el tractament de les veus, en l'arranjament instrumental i en tots els recursos que posa sobre la taula per tal d'oferir-nos la seva lectura d'aquell instant de l'escena en concret. Però al marge dels elements de caràcter musical, m'han cridat l'atenció un parell d'elements sonors que són prou interessants i que aporten frescor a la peça. Per exemple, en el moment en el qual ens parla de l'irrefrenable desastre, sentirem, com un element més de la base rítmica, una pistola carregant-se. Fixeu-vos-hi.
Dius que em aneu a reaccionar al desastre.
Aquí la tenim ben clara, o una mica més endavant, en aquesta mateixa part, quan ens parla del pas del temps, utilitza el so de les busques d'un rellotge com a recurs rítmic per la percussió. Escoltem-ho.
Cada sol resistim a l'absurd i ara no tinc ni present ni futur. Ni futur. Ni futur.
Un metrònom musical. Són detalls diminuts, però que exemplifiquen la mirada mil·limètrica i perfeccionista en la producció de la peça, on han procurat polir absolutament tots i cadascun dels detalls que la conformen. La cançó ens situa com a espectadors de la circumstància que hem explicat abans, de manera que la intensitat ballable dialoga amb la inevitable tragèdia del desenllaç, la separació dels dos protagonistes. A partir d'aquí, l'estructura de la peça ressegueix alt i baixos d'intensitat amb els quals aconsegueixen que el contrast entre els fragments sigui encara més impressionant. Descobrim com Siderland fan esclatar la música en el seu que esclati tot. Aquest impacte és una declaració d'intencions. Ballarem, sí, però el que expliquem no és un trencament en l'àmbit de la quotidianitat, no. Aquí hi haurà èpica, foc i tragèdia. Apareix la primera exposició de la melodia instrumental. Escoltem-la. Exposició que no té acompanyament rítmic, que es tracta només d'un miratge perquè ens cridi l'atenció i més endavant, quan finalment aparegui amb tot l'acompanyament, ja la tinguem al cap. A partir d'aquí s'inicia la veu amb les primeres estrofes. Seguim.
Fantasmes nuclears i sense angoixa pel carrer, no hi ha sortida.
Hi ha pocs elements, la veu per sobre de tot i un acompanyament subtil d'acords prolongats. Ens narra aquesta circumstància apocalíptica, el món s'acaba. I continuem amb una espècie de pont on el caràcter èpic s'intensifica amb l'utilització de la percussió. Som-hi. Aquest fragment i seguirem endavant amb un altre que prepara l'entrada de la tornada. Aquí tindrem un buidatge d'intensitat que fan servir per generar un gran contrast. Harmònicament, l'acompanyament és el mateix que tindrem durant la melodia instrumental, però, en canvi, el color general és força més lleuger. Escoltem-ho. Només hi ha no hi veu? Si afegeix la bateria, amb el recurs del filtre final... I com sentiu, ha generat una enorme expectativa que resoldrà finalment amb la primera exposició de la melodia instrumental, ara sí, amb tot l'acompanyament. L'instant on la música esclata, esclata el món i esclata la relació entre els protagonistes. Escoltem-ho. Qui li aporta la intensitat ballable. Repetirem dues vegades aquesta melodia amb una petita variació al final que ens ajuda a tancar-la. I a partir d'aquí, la peça pràcticament ens ho ha ensenyat tot, de manera que la reexposició del material musical ens permetrà que Siderland ens ofereixi detalls subtils en l'arranjament i la producció de fragments que ja hem sentit. Ara ja no veurem més. Som-hi.
Dius que aneu a reaccionar al desastre.
Una vegada les estrofes, aquí tenim la pistola del desastre, el ritme urbà i al final d'aquest fragment les busques del rellotge.
I ara no tinc ni present ni futur.
Amb la veu greu, tornem al fragment de bombo a negres i la percussió èpica, amb aquests suors que sempre apel·len al cant col·lectiu. Arribem al buidatge abans de la tornada i exposem com creix per preparar l'entrada culminant. La tenim aquí, l'explosió musical. Amb aquest instrument fet de sintetitzadors i veus processades que ens exposen la melodia feta en pentatònica menor. Ja no baixem la intensitat. L'harmonia amb la qual continuem és la mateixa que el fragment de caràcter èpic, però ara amb una intensitat instrumental similar a la de la tornada, però amb un nou material vocal. Element de contrast, minimalista, amb el piano un registre més agut, és només un petit miratge. Ràpidament tornem a la potència d'Omanian i reprenem la intensitat. Tenim la darrera exposició i explosió instrumental i amb això encarem el tram final de la peça. Tornem amb dues exposicions melòdiques. Tot plegat amb el nou material que ens ha ofert abans, però amb una sorpresa al tancament. Escoltem-la. Per descomptat, la peça s'acaba de manera imprevisible, abrupta, amb una explosió violenta, i és que a vegades convé fer cas a aquells que ens adverteixen del desastre.
Què vols que digui? Home, em sembla absolutament excessiu i estic aclaparadíssim perquè no pot ser que li demanem que una setmana analitzi la Madonna i la següent Siderland. Em sembla...
Bueno, per això hi és l'Arnau i ho fa meravellosament tot amb Madonna i amb Siderland.
Sí, sí, no, home, no, vull dir... No hi puc afegir ni treure cap coma.
Però el sort té cara com de dir, jo no he fet això. Jo això no...
No, no, sí, sí, sí. A veure, és veritat que, com tot, i per això la gràcia de que algú analitzi les cançons, és que coses que potser tu fas més intuïtivament, després algú que les sap explicar i troba... Tot i això, el que ha explicat sí que ho hem fet pensant. La majoria de coses, hi ha poques que siguin a l'atzar, ni coses que diguem, oh, mira, encaixa això que diu l'Arnau amb el que... No, no, està tot bastant pensat, per tant, tinc res a afegir-hi.
Mestre, moltes gràcies, fins aviat.
Vinga, que vagi a veure Barcelona.
Gràcies, moltes gràcies, Arnau Tordera. Bueno, ja hi som aquí i tot.
Tenia molts fans, el Clascati.
Vols fer el favor, explica, sisplau?
Explica. Sí, 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 sí.
Qui?
Doncs del món dels eurofans, per exemple.
Doncs van votar tractar... poc.
Ja, això també, doncs, ho, també ho he pensat.
Que haguessin votat més, els eurofans.
Haguessin, bueno, però això, això haguessin, podem parlar.
Que ho haguessin escampat també per xarxes.
Un moment, això ho vam parlar. L'any passat va haver-hi el fenomen Tanxugueires.
Sí. Uh-huh.
És el tema gallec i tal, no sé quantos, lletra en gallec, cantada en gallec, sí. I ara aquest any hi havia el tema Siderland cantat en català. I en canvi no passeu vosaltres. Més enllà de les connotacions musicals, que si uns agrada més o agrada menys, tu tens alguna lectura, Albert?
A veure, jo crec que aquesta és important, és a dir, Tanxugueires partia com a favorita ja abans, era la favorita dels eurofans, perquè sigui la seva cançó va agradar més que la nostra, d'entrada. Nosaltres anàvem molt avall, i però a la vegada jo crec que sí que hi va haver una cosa que no hauríem pogut arribar a ser unes Tanxugueires ni de conya. És a dir, això vagi per davant, i amb l'exposició que hem tingut aquí al Món RQ, no cal ni dir-ho, i amb mitjans en general, estem molt contents. Ara, és veritat que per tenir el petit plus d'haver passat a la final ens hauria calgut més coses. D'una banda, que amb l'audiència que hi va haver era molt complicat que passéssim, perquè si només ens van veure 70.000 persones a Catalunya era impossible.
Sí, sí.
És a dir, si Catalunya és la comunitat, la segona comunitat on menys es va veure la semifinal, amb això està tot dit. En canvi, a Castella-La Manxa, d'on era Carmento, per exemple, per posar algú que molt concretament podia arrossegar un tipus de públic, allà va fer un 15.
Clar.
És lògic que amb ella la votessin molt més, a part de que Carmento també tenia molts seguidors i d'això. I després, clar, al cas de les Tanxugueires, recordo que la Televisió de Galícia va fer especial tota la nit de la final, per exemple, que va veure va fer un 50 de share a Galícia.
La Televisió Gallega.
La Televisió Gallega va fer tota la nit programació especial durant la final, connectant amb Televisió Espanyola i fent d'això, i va fer un 50 de share televisió, el programa a Galícia. Però sí. Estem parlant de dos fenòmens que no tenen res a veure. Clar.
També és veritat que Tanxugueires a Galícia ja eren molt conegudes abans de l'Eurovisió.
Nosaltres no érem ningú.
Deixa'm afegir un altre punt, que ell diu una cosa que és molt important, que és aquesta cosa tan catalana.
Ja sé per on vas, tu.
Sí. Que com que TV3 els drets els té Televisió Espanyola, nosaltres no podem parlar, que és una cosa que, per exemple, aquí en aquest programa amb una recu, segur que sempre hem fet, que és tirar parets. És a dir, que hem connectat amb les altres ràdios per sentir rodes entrevistes. Jo em recordo el Cuní o la Terribas, que feia el Cuní amb el Jordi Pujol. És a dir, aquesta cosa de... Ai, mira, és que TV3 no pot parlar de Televisió Espanyola o que Catalunya o que no, Catalunya Ràdio, que no parli perquè l'Albert Sort... Catalunya Ràdio es va portar bé, em sembla, amb el Siderland. Crec que Catalunya Ràdio sí,
Sí, sí, sí, cap.
És a dir, però aquesta cosa de que... Joder, però si estem parlant de que hi ha un grup català que pot cantar en català a Eurovisió... Joder, TV3, juga tu!
Rema a favor.
Juga, rema a favor, no? Ui, que això no, ui, no, que no... És aquesta cosa de la catalanó que tan...
Sí, però una cosa és que tu no connectis o no facis... I una altra que no en parlis.
Que no, és que no.
Que hi hagi un buit, no? És a dir, per mi ja pots trobar el punt mig.
És un salt, no? Vull dir, no parlar-ne.
Entenc que no vulguis fer un especial el dissabte. No, clar, cap problema.
No, o sigui, home, entenem que no es faci un especial, però jugar això...
No sé si és també que són com aliens al concepte Eurovisió, que potser no...
No. No ho són.
Perdó.
L'any passat, per exemple, me'n vaig adonar que quan va haver-hi el Benidorm Fest no es va parlar de Chanel fins l'endemà. I avui, per exemple, estaven parlant de Blanca Paloma. Mm-hmm. I al cap de setmana no se n'ha dit res.
Sí, sí.
Yeah.
És la seva estratègia, tema... però és empírica.
Sí,
vull dir.
Però és molt...
A mi el que em sap greu és que se suposa que han de promoure el català i realment poques coses haguessin estat més importants pel català en aquests últims temps com que una cançó en català hagués pogut anar a Eurovisió.
Era notícia, clarament.
Totalment.
De tota manera, vull dir, insisteixo que estem molt contents amb tot i que no és una cosa de ara vinc aquí
no,
a parlar.
No.
És simplement que hi havia un sostre, diguem.
Bueno, i amb una cosa que és evident, que és que TV3 té una audiència magnífica a Catalunya i, en canvi, Televisió Espanyola no la té mai. Mm, sí, i llavors, sí. Si a més fan el so, que hi ha un element televisiu, Alejandra, que tu no entens més, que és que això a les 11 de la nit...
És tardíssim. O sigui, les semifinals, a les 11 de la nit, tu estàs enviant a la meitat de la gent al llit abans que comenci.
Correcte.
I no sé si ho van fer per no... per competir amb l'Hormiguero, que just acaba a les 11, llavors no es volien enfrontar a ells, però tampoc els hi surt bé la jugada. Vull dir, qui ha d'esperar-se fins a les 11?
Saps quin problema crec que pot haver-hi, Alejandra, amb el Benidorm Fest? Que no es converteix a la Benidorm Fest en una mena de programa de televisió per una secta. Entenc la secta en el bon sentit de la paraula, per una tribu.
Jo crec que l'any passat va ser més transversal perquè hi havia l'element... Hi havia l'element de polèmica, per una banda, perquè hi havia la Rigoberta, la cançó Malpí...
Però això va ser al final, perquè va haver la semifinal.
No, però a la semifinal ja sortia la Rigoberta i ja estava la gent expectant
si
trauria els títols.
Sí, però la Rigoberta va sortir a la segona semifinal, que ja havíem tingut el merder de la primera.
Clar,
la cosa és veritat que ja hi havia aquest element de morbo de veure si es repetia el merder.
I aquest any era com tot molt bassa d'oli. No hi havia conflictes, no hi havia cap mena de polèmica, i suposo que per això tampoc va ser tan transversal, i per això també l'audiència a Espanya ha baixat, vull dir...
Perquè afecta les televisius, no hi ha molta diferència entre
l'any passat.
O sigui, hi ha factors importants. Mònica Naranjo és un... Però tampoc em va semblar que hi hagués una diferència abismal, entre l'any passat i...
No, jo crec que l'any passat potser...
Va haver-hi errades tècniques l'any passat, problemes de so...
Potser Alaska és una mica més solvent que Mònica Naranjo presentant, però bueno, és que aquest any...
Jo estic a favor de la manera de presentar de Mònica Naranjo.
Bueno, jo estic super a favor, perquè era fascinant. O sigui, et quedaves allà mirant allò i era fascinant. Era una mica fascinant.
Però una cosa, el ritme... O sigui, si alguna cosa valentia el ritme televisiu, és Mònica Naranjo.
Sí, però la desgana, la falta d'interès.
La primera presentació, per mi, jo veient-ho per televisió, la presentació va ser...
un nivell, diguéssim, molt discret.
Deficient.
Jo no sé quants missatges vaig rebre de, per favor, que canti.
Sí. Quan va cantar va ser meravellós. Quan va cantar, estupendo,
però... Perquè és el que fa, perquè és aquesta cosa. És a dir, qui va lluir més la gala, per mi, és Nina.
Ho va fer bé.
Perquè va fer de jurat d'Operació Triunfo a l'època i va fer de jurat, que és el que fa, i ho fa molt
té
bé. A més, té el toc, ell, a més, té aquella cosa que és meravellosa, aquell silenci que fa abans de... Clar, després aquesta cosa que també... Anem a les votacions, al final, les dues últimes van cavalcades. Primer donen el guanyador, després el segon, que és una cosa com molt...
Sí, però hi ha una cosa que no deu saber la gent, i és que tu allà saps quan et donaran a tu els punts.
Ah, sí?
Perquè està per escaleta, no?
No, bueno, perquè els càmeres et venen a tu. Hi ha tres càmeres que s'estan passejant per allà.
Tu com és la càmera, dius, ja m'han donat aquí.
Sí, dius,
ja està.
Diu,
ara em diuen a mi.
De fet, la Sofia Martín, que és la que va quedar última de totes les puntuacions a la primera, i ens deia, abans de la semifinal nostra, ens deia, diu, jo quan veia que venia la càmera ja li feia que no vingués, sisplau.
Escolta, bueno, la cançó...
Per cert que el jurat va votar molt bé a Siderland, eh?
Sí, estem molt contents, de debò. Vull dir, ara això és un detall, i que la veritat, i que no ens podem arribar a imaginar tenir aquest aparador espectacular que...
Us ha sortit alguna cosa, ja, o no?
Van sortint cosetes, sí.
Veus? Imagina't.
Clar.
Bueno, hi ha una cosa que vull explicar, l'he dit amb l'Albert. Albert, això ho hem de posar als apunts, perquè m'ha semblat molt interessant. Mira, de les quatre cançons, diguem-ho, les tres primeres, més els nostres, és a dir, Siderland té en aquests moments Spotify, que és 314.016 visualitzacions de... que esclari tot, més que visualitzacions d'àudios,
Reproduccions.
Reproduccions, Vale, llavors, el número 3 és Ea Ea, de Blanca Paloma, en reproduccions 447.456. És veritat que ha sortit més tard, però no hi ha una glopada de
no. Hòstia,
447.456.
I millor que moltes són de de 24 hores a veure com sona la cançó.
200.000 són dels últims.
La meitat.
El segon lloc és Agoné i Quiero Arder, amb 929.815. I la primera és Nochentera, de Vico, 1.927.944. Està a punt d'aconseguir els 2 milions.
És un hit, aquesta.
És que farà un fart de fer concerts,
aquesta,
Vico.
Aquesta és un hit. Clar, perquè la cançó guanyadora, recordem, és aquesta.
Com
tu, tu, Alejandra, perdona, és que m'interessa. Tu què, bro, crec?
A mi m'agrada molt. A Vico em sembla un hit.
Sí, jo anava amb Vico i crec que la cançó que ha guanyat és una... no pot tenir tantes reproduccions perquè no és una cançó que et posis a casa mentre... O sigui, la cançó de Vico te la poses a casa, bueno, i sí, no la pares d'escoltar. Aquesta és l'espectacle que porta i és l'escenografia que porta, i en aquest sentit estava bé. Jo no sé si funcionarà Eurovisió o no, perquè no en tinc ni idea. Així a primeres diria que no, però em puc equivocar. També l'any passat, també l'any passat Chanel no em semblava la millor opció i després m'ho vaig menjar patates, eh? Vull dir que...
Jo vaig dir que quedaria les 5 últimes.
És que també pensé... L'any passat Chanel la vam matxacar.
A mi la cançó em sembla un buclet tàntric. És a dir, ea, 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 amb aquests sons electrònics de fons. És una cançó de sala de massatges. I en el fons, jo crec que s'ha imposat la lògica...
No, sí que té aquest punt de...
Sí.
Bueno, de trànsit,
imposat,
no?
I s'ha imposat una lògica relativa, que és la de... Què ens va bé aquest any de justificar que vagi això a Eurovisió? Com l'any passat van dir, no, no, Xanxugueres no, i Rigoberta Bandini tampoc, perquè no és 100% Eurovisió. 100% Eurovisió és Chanel. Aquest any, això... Blanca Paloma és 100% Eurovisió.
Jo discrepo.
Ja.
No, sincerament, a veure, l'Albert m'ho dirà si li va donar la sensació de que hi haguessin mans negres, però a mi, sincerament...
No, si no, parla de mans negres.
No, home, no, diu una mica, deia el Jordi, que és una mica com una estratègia, no, de la cosa que s'ha de dur. Jo, la sensació que jo vaig tenir és que aquesta era una cançó que no era de les favorites, públic andalús a banda, però que en el moment en què es veu aquell espectacle... es converteix en una unanimitat de, que és el millor muntatge amb molta diferència. I realment és un muntatge que està calculadíssim, que és bonic, que és... Jo diria que ha guanyat més el videoclip que la cançó. Però realment ara, Eurovisió, és cert que no és el mateix que fa 40 anys amb Remedios Amaya, que tampoc estic dient que estigui segur que anirà bé, perquè també tinc els meus dubtes precisament en aquest sentit. Però sí que és cert que en aquella època es premiava una cançó amb una posada en escena molt simple. I ara Eurovisió s'ha convertit en un espectacle que és punter des d'un punt de vista tecnològic, en el que totes les delegacions es curren uns muntatges, unes posades en escenes molt espectaculars, encaixa perfecte.
Només diré que allà el públic cantava Noche Entera i aplaudia Blanca Paloma.
Sí, és que, mira, és una molt bona descripció del que... Hi ha una cançó que és un hit, que la gent balla i ballarà. I després hi ha una altra que...
Però al final, l'any passat també va passar això, vull dir que Rigoberta no va guanyar i Rigoberta s'ha fet un far de fer concerts i ho ha petat, i jo crec que li ha anat millor que anant a Eurovisió. Suposo que ella no deu trobar gens a faltar anar a Eurovisió, i potser aquest any passa el mateix, eh?
Vico estava molt decebuda?
No, Vico sap perfectament que ella ha guanyat. I ha guanyat perquè ha fet el salt i aquesta cançó li està fent moltíssim.
Aquesta és la cançó del verano. I veuràs que serà una de les cançons de l'estiu. Segur, és per si algú no sap quina és aquesta. Que uneix la música dels 80 amb l'actualitat, i això, per clar, és
una... Potser li faltava una mica més d'escenografia, no? Com embolcallar una mica millor.
Carisma. Ella tenia poc carisma. Així com la Blanca Paloma aquesta té molt carisma, ella no tenia molt menys...
Bueno,
tenia
ja m'esteu donant la raó de motius pels quals no era una proposta absolutament rodona.
No.
Potser el jurat o el públic hagués pogut valorar que tenia marge de recolzar
aquestes coses fins a l'Eurovisió. Digue-li a la Blanca Paloma, de part meva, que si és possible, que no xerri gaire.
Ah.
Perquè té un punt... Té un punt altiva. I...
Bueno, al final ella ha aconseguit el que volia. L'any passat també es va presentar, va quedar cinquena. Suposo que també això...
Costureu a presentar?
Valentona.
Uf, ara, jo ara mateix necessito desintoxicar-me, com m'imagino que els oients del món a RAC1 necessiten desintoxicar-se de Sutherland després d'aquesta tempesta de 3 mesos. No ho sé. Jo crec que... Bueno, és que no hem ni plantejat, però de moment... No.
Jo el que sí que et diré és que tinc l'esperança profunda...
Sí, però estic entrevistant l'Albert Sort,
sí,
no tu.
Sí, deixa'm només un apunt, si us plau. Músics d'aquest país.
És aquest tema, aquest tema.
Seguiu l'exemple de Sutherland i presenteu-vos l'any que ve amb cançons en català.
Clar. Exacte.
Que en volem una altra.
Escolta'm, abans d'això... Me l'imaginava més gran. Has quedat molt sorprès del tema del Benidorm Fest. Si em dius... Mira, tens 3 minuts. Hola, Bartolí. Espera't,
Sí, endavant, cap problema.
Si tu veus allò Benidorm Fest, què? És a dir,
És molt estrany, és una bombolla a tots els nivells. Per començar, que estàs amb tots els altres artistes en un hotel, allà tancat durant 10 dies, que tot ho vius amb una intensitat que no és la real, i després es veuen les audiències i demostra que no, sí, que no és real. Però allà és brutal, a més, tota la ciutat està bolcadíssima amb això. Els últims dies sortíem del... No et dic que no podíem sortir de l'hotel, però sabíem que si sortíem de l'hotel trigaríem una bona estona a sortir, perquè et demanaven fotos, et demanaven autògrafs, gent que segurament no sabien qui érem abans de res, i és això, és una mena de circ constant, però a la vegada, doncs, home, és brutal per un grup com nosaltres, és un aparador espectacular.
Què tal aquests, els Dragonells i l'Alfred García, que serien els més coneguts?
Tothom molt bé, la veritat. I nosaltres amb l'Alfred hi tenim molt bona relació. Ell va a la seva, tot li és igual, està molt, molt a gust. I després sí que potser la gent que menys, diguem que menys carrera té darrere, sí que estava allà més flipant, vull dir, més una mica fent una vida... Però la Vico mateix, per exemple, estava molt... Vull dir, molt, molt propera, tot. No sé, molt bé, molt bé.
Escolta, demà seguirem segona part. Després, sí, perquè queden coses per preguntar. No, que no vingui el Ramos, perquè si no acapara el temps i tot, i és tremenda. No.